COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja comencem des de Lleida amb una nova setmana. Avui és 14 d'octubre del 2024 i no sé si t'has parat a pensar que a les empreses d'avui dia treballen fins a 5 generacions diferents, cadascuna amb la seva pròpia visió del món i maneres de treballar. Mentre que hi ha els millennials i la generació Z que prioritzen la flexibilitat i el benestar personal, per exemple, la generació X o els baby boomers valoren més l'estabilitat i la tradició. Bé, doncs, aquesta diversitat generacional està transformant la manera de gestionar equips. Mira, ens acompanya la Laia Rogel, és la presidenta de l'associació App Lleida, ja saps, la d'empresàries i emprenedores de la província de Lleida, per parlar-nos de com les empreses poden adaptar-se a aquests nous reptes. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com la estem? Laia Rogel, que ja tenia ganes de tornar-la a veure asseguda aquí als estudis, eh? Que ja hem estat molts dies, eh? Moltes hores.
Molts anys, sí.
Parlant de temes molt interessants i, a més, ens ha permès la Laia. Jo crec que la Laia la vaig contactar, que feia molt poc, que era la presidenta d'App Lleida.
Sí, sí, el 2019, sí, sí.
Val. La gràcia d'haver contat amb la Laia durant tant temps aquí als estudis és que hem pogut veure com s'ha consolidat i ha crescut App Lleida. Us recordo que ho trobeu a internet, estan a applleida.cat i és l'associació professional d'empresàries i emprenedores de la província de Lleida. Els hem vist créixer, els hem vist créixer i, de fet, estan organitzant uns events d'un nivell ja, jo crec que força interessant, i proporcionant informació i contactes d'aquells que moltes vegades no creiem que no era possible a Lleida i que sí que ho és. La Laia hi té molt a veure, evidentment. Eh? Avui estàs aquí perquè aquest any us toca congrés.
Sí.
Bueno, sí. Us toca congrés ja, aquest 24 d'octubre.
Sí, sí, ara el 24 d'octubre, que és la setmana vinent ja. Com molt bé dius, cada any estem pujant el nivell i aquest any doncs, fem congrés. El congrés és sobre intergeneracionalitat. Una mica, és una paraula molt llarga, jo l'explico, perquè a vegades me diuen, sí, què vol dir això? Bueno, sobretot com conviuen les diferents generacions a l'empresa. És a dir, com els Zetas, els millennials, els boomers, ens trobem amb tot això, els empresaris, i tenen diferents necessitats, requereixen diferents atencions, no s'entenen moltes vegades l'uns amb els altres i com a empresari, per nosaltres, és un repte gestionar aquests equips, no? Perquè han de treballar, han d'estar bé, han de ser equips molt potents i a vegades doncs, és un repte per nosaltres perquè no sabem per què a uns sí, per què a uns no, perquè els Zetas volen unes coses, els millennials unes altres i els boomers no en tenen res, pobres.
És curiós perquè a nivell de societat això és un tema que està a l'ordre del dia, que en parlem,
sí,
molt. Escolta, els pares, els fills i la generació d'entremig, perquè és que al final estan més propers del que sembla. El que passa és que la societat ha canviat molt ràpid, però potser aquest debat portat a la convivència entre treballadores i treballadors d'una empresa no ens l'havíem plantejat mai i bé existeix.
Sí.
Perquè, clar, les necessitats o les aspiracions o els objectius són ben diferents entre aquestes generacions.
Totalment. Nosaltres a Lleida sempre intentem portar temes de debat que estiguin a l'ordre del dia, que siguin algo molt actual. L'any passat ja vam treballar la diversitat amb divergents i aquest any això, no? Volem treballar aquesta relació de les persones, de les diferents edats i la convivència perquè siguin equips molt bons i molt professionals, no?
Uh-huh.
I és un tema que, sí, com tu dius, a la societat ho parlem molt, però a les empreses que ens
Clar.
Passa cada dia.
Clar. Mira, això recordo, és el proper dijous 24 d'octubre. Teniu tota la informació a appllleida.cat. Les sòcies d'App Lleida tenen l'accés gratuït i si no ets soci o no ets sòcia, doncs bueno, has de pagar un preu. Si ets estudiant, tens un preu molt, molt, molt rebaixat. Val la pena, eh? Això serà la tarda de dijous, 24 d'octubre, de 4 a 9. Hi haurà una conferència i després una taula rodona. Ja veureu que són interessantíssimes, de veritat, que sortireu d'allí amb un munt d'idees, perquè a més la gràcia, Laia, és que la gent surti d'allí no només havent presenciat un debat o una posada en escena de diferents idees, sinó que sortirem ja amb certes estratègies. Què podem fer?
Bueno, tenim la sort de poder comptar amb el David Cerdà, que és un conferenciant, un economista, doctor en filosofia i professional de la gestió empresarial, que ve especialment des de Sevilla, l'hem portat des de Sevilla, i ell, quan li vam proposar, està encantadíssim de venir a la nostra congrés. I ell el que farà primer és fer una xerrada, una conferència, explicant una mica com està evolucionant la societat. I més endavant, a la taula rodona, a partir de lo que se comenti amb els participants de la taula rodona, ell acabarà extraient una sèrie de píndoles que la idea és que puguem treure i que puguem tenir perquè puguem posar en pràctica les nostres empreses. Aquest és l'objectiu. Ell ha ficat molt esforç en que vol que la gent, quan surti del congrés, digui, vale, ostres, això me pot servir per la meva empresa, no? I volem ser que no només se posi en debat, sinó que puguem treure alguna solució o alguna eina que ens faciliti als empresaris i a les empresàries.
De vegades ens costa veure-les, però les estratègies existeixen.
Sí.
I és molt bo tenir una taula rodona i una conferència d'aquest estil, perquè intentaran buscar molts punts de vista i segurament algun d'aquests s'adequa a la teva empresa o a la teva relació amb les teves treballadors i els teus treballadors, perquè, clar, la resposta màgica que serveixi per tothom no existeix, sinó ja l'estaríem fent anar. Però sí que podràs trobar alguna que diu, ui, mira, això m'està passant a mi, què m'expliquen?
Bueno, doncs,
primer començareu amb la conferència i després la taula rodona.
Sí.
Ull amb la taula rodona, que és molt maca, perquè a més aquí sí que hi haurà un representant de cada generació, pràcticament.
Bueno, que això és el que hem intentat, no? Agafar diferents generacions, unir-les, persones molt referents també. Per exemple, tenim la intervenció de l'antropòleg Carles Freixa, que és professor, també està a la Pompeu Fabra ara mateix, i va ser professor a la UDL també. Després, diguem-ne que és més generació boomer, si li vols dir. Després tenim l'experta en màrqueting Esther Terès, que és de la generació millennials, que sempre diuen, no?, la generació més ben preparada, doncs tenim aquesta a l'Esther. Després tenim a la Marina Pérez. La Marina és una influencer que ho està petant a les xarxes, a Lleida. Tothom, bueno, molta gent, els Zetas, tothom la coneix. I és una noia molt, molt proactiva a les xarxes i, bueno, s'està convertint en influencer i està aconseguint feina gràcies a ser influencer. I, per tant, és generació Z total. I llavors tenim el Xavier Moreno, que el Xavier una mica el que representa és el director corporatiu de recursos humans de Bonària, i el que representa és això, no? També l'empresa, una empresa gran com Bonària, que té molts treballadors i, evidentment, moltes diferents generacions per intentar veure com conviuen, no?
Bé, doncs, applleida.cat, aquí teniu tota la informació. T'estava escoltant, Laia, i estava pensant, tu saps de quina generació ets?
Jo sóc millennial.
Ah, tu ets millennial.
Jo
vosaltres sou els que esteu molt ben preparats, eh?
Exacte.
Jo sóc generació X, curiosament. És que ho estava buscant ara. Dic, escolta, jo de quina generació sóc? Jo sóc de la generació X, que no sé què ens passa, la generació X.
Doncs pues no sé, perquè de quina època ets?
Jo del 70,
vale,
5.
Vale, clar. Sí.
Soc de la...
Jo soc millennial per poc, però jo m'aferro amb això.
Escolteu, és veritat que vivim en una societat que també hem d'etiquetar-ho tot.
Sí.
Abans potser no... Però també és cert que la societat ha tingut uns canvis tan ràpids que, i a més bastant marcats, en el que, és veritat, els objectius, la manera de viure la vida canvia. I, aviam, i de gent diferent n'hi ha a totes les generacions. Però sí que és veritat que, escolta, els nascuts a partir d'aquesta data són o busquen una cosa concreta, segurament influenciats pel que es diu a internet o als mitjans de comunicació, els d'aquesta data, aquesta data, una altra, i amb aquest congrés el que busquen a App Lleida és que tinguis aquestes eines, aquestes estratègies, perquè dins del món laboral, dins d'una empresa, aquesta relació entre treballadores i treballadors sigui el més fluida possible i que estigui tothom content. Ja sabem que allò de contentar tothom és complicat, però el millor possible. I aquesta és la proposta d'aquest congrés que tindrem el dijous, dia 24, de 4 a 9 del vespre, dijous, dia 24 d'octubre, organitzat per App Lleida, Intergeneracionalitat, que jo crec que està molt ben buscat el
sí,
nom.
Sí, és llarga la paraula, però és que no tenia cap altra manera de dir-ho, si no.
És aquesta. Laia Rogel, presidenta d'App Lleida, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquí en directe, que t'haguis acostat als estudis de COPE Lleida i enhorabona amb aquest congrés.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Va, que estem a punt d'arribar a 1:15. És força interessant això, però jo també t'explico ara la nostra notícia econòmica del dia. I és que l'agricultura ecològica a Lleida ha augmentat un 1,7% fins a les 139.281 hectàrees aquest passat 2023, amb superfícies per a l'oliverar, plantacions per a alimentació animal i vinyes al capdavant. Segons el Ministeri d'Agricultura, Espanya ocupa el segon lloc en superfície ecològica després de França de tot Europa. Per tant, és una bona notícia, la nostra notícia econòmica. Fem una pausa i de seguida els consells legals.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Vols marxar i gaudir de les teves vacances sense preocupacions? Doncs vine a la botiga de Los Serrallers. Servei de serralleria d'urgència 24 hores tots els dies de l'any a Lleida i Rodalies. Especialistes en portes cuirassades d'alta gamma Capma. Protegim la teva llar de robatoris i ocupacions perquè gaudeixis del teu temps amb tranquil·litat. Som a l'Avinguda de Catalunya 26 Baixos. Truca'ns al 618-628-756 per demanar cita prèvia. També a loserraller.com. I recorda que no viu el que no viu segur.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Compromís, pasió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, clubs Eurofitness i CaixaBank.
COPE Lleida. Vinga, que ara sí que tenim ja aquí el nostre advocat de capçalera, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja saps que amb el Josep Lluís cada setmana tractem temes, doncs, legals, si vols, ho diem així, eh? Genèrics, per saber, doncs, per veure si algun que et pot encaixar, i llavors perquè t'adrecis a Q2 Consultors, que estan a internet, q2consultors.com, o que els visitis a Balaguer, a Viella, a Barcelona o a Lleida, al passeig de Ronda 57, o els hi facis un truc al 973-28-28-18. Llavors sí, per explicar exactament el teu cas, perquè ells t'atenguin de manera totalment personalitzada. Aquest número de telèfon, recorda-la, 28-28-18. Josep Lluís Gómez, avui, mira, parlem d'un tema que ja n'hem parlat i que malauradament també passa més sovint del que ens agradaria, més que res perquè quan passa aquest tema del que hem de parlar avui, el qui acaba estant mal servit o rebent és una tercera persona que no té res a veure amb aquestes disputes. Estic parlant de quan hi ha impagaments de pensions. I quan dic impagaments de pensions, home, potser de seguida ens ve al cap el tema d'una parella que se separa i que ha de pagar una pensió per a l'altra parella. Doncs si s'ha quedat amb la custòdia dels fills, doncs bueno, diners per mantenir els fills, però no sé si n'hi pot haver d'altres, també.
Sí, però avui realment el tema estava centrat en aquestes conflictes de parella. Uh-huh. I tot això venia inspirat en una sentència del Tribunal Suprem del mes de gener d'aquest any, del 24, on d'alguna manera feia un repàs dels requisits, perquè a vegades també se'n parla amb poc coneixement del contingut. Per mi el que cal tindre clar és que els pares, els progenitors, tenen una obligació d'assistència als seus fills que estiguin dintre del matrimoni o estiguin fora del matrimoni. Per suposat, durant la minoria d'edat, però fins i tot en casos de majoria d'edat, fins a que aquests no tinguin una independència econòmica. No? Aleshores, d'això n'hem parlat certament des de moltes vessants. Potser ara parlaríem des de la vessant penal, des de que el fet de que hi ha un delicte del Codi Penal que condena el fet de que jo durant 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius no paga la meva pensió. Això al marge de reclamacions civils. I també cal distingir i cal ficar una mica el fre en el sentit de que una cosa és l'impagament i una altra cosa és el retras. El retras que pot ser més o menys justificat, és a dir, ja sabem que des del dia 1 de mes ens cauen els rebuts, però potser resulta que jo el dia 1 de mes no vull justificar res, no he cobrat encara. No cal confondre això amb els retrasos o amb inexactituds o amb petites quantitats que no hagi pagat, per exemple, sobretot l'eterna discussió sobre despeses o extraordinaris. Per tant, l'assistència econòmica aquesta és bàsica. Aleshores, la primera qüestió que cal veure és que aquesta obligació existeix des que hi ha una sentència. Moralment, abans de la sentència, jo tinc obligació de cuidar dels meus fills, no? Però des que hi ha la sentència, perquè hi ha el delicte, té que haver una sentència. El segon requisit és que jo pugui realitzar aquest pagament. Imaginem que jo venia fent aquest pagament de manera puntual fins a aquest mes passat que em vaig quedar a l'atur, o va haver un esdeveniment, és a dir, fa falta capacitat, és a dir, clar, si no tinc aquesta capacitat, pues difícilment podré complir amb aquesta obligació, val? També cal dir que aquestes obligacions econòmiques no es poden compensar amb altres tipus de qüestions. Com que tu no me pagues això, jo no te pago això.
Va.
No.
Ens fem la justícia nosaltres mateixos, no?
Sí, ens fem la justícia d'aquí. No? Aleshores, cal tindre en compte que això no és així, això no funciona d'aquesta manera.
No, perquè si tu deixes de pagar perquè l'altre no t'ha pagat, si et denuncia, allò és un cas a part.
És un cas a part, són qüestions independents, val? Una altra qüestió és que arribem a la conclusió, amistosament, que ho compensem, bueno, pot haver situacions d'aquestes, val? I que inclús quan després mos fiquem al dia, el perdó de la víctima, diguem-ne, no estengeix el delicte, vale? Aleshores, se'ns fixarà una pensió, depenent de la nostra capacitat econòmica, que pot ser modificada al llarg del temps, perquè aquesta capacitat econòmica s'incrementa o es vegi disminuïda, i que cal atendre-la puntualment. I no solament estic pagant de la pensió, sinó d'altres tipus també d'obligacions econòmiques. Pensem el pagament de la hipoteca. Clar, si jo no pago la meva meitat d'hipoteca, aquell pis, tard o d'hora, pues, anirà a subhasta. Tard. Aleshores, que sapiguem que no solament aquesta obligació, sinó que no hi ha altres. I això no suposa que hi hagi una presó per deutes. A la presó no se va per tindre deutes, no? Aleshores, sinó que té que haver altres components. Val? Aleshores, que sapiguem també... La setmana passada vam parlar de dany moral. És que aquí pensem que quan no paguem la pensió hi ha un dany complementari. És a dir, l'angoixa que tinc jo que no rebo uns recursos, que no puc atendre uns rebuts, això sí que em produeix una ansietat, una preocupació, que és una violència econòmica. Clar. Una violència econòmica que a vegades no se'n parla, val? I aleshores, bueno, que és un abús i caldria també tindre en compte que, a més de reclamar això que justament se'n deu, puc també a vegades reclamar per danys morals, com una vegada l'hem parlat. Per tant, cal pagar puntualment, més que res perquè existeix una necessitat bàsica i natural que tenim que atendre.
Clar, per això deia que al final, després, amb aquestes disputes, que això ja n'hem parlat moltes vegades, qui acaba sent el perjudicat és un tercer, en aquest cas els fills.
Que són els fills, sí.
Que a veure, quan es dona hi ha una sentència d'una quantitat concreta és perquè se suposa que ho necessiten. Si no la reps, doncs el primer mes potser passes, i el segon potser també, però el tercer, la millor, has de deixar de fer una activitat extraescolar o alguna altra història.
O coses encara més vitals, sí.
Clar, i per això dic que al final qui acaba sent el perjudicat, que és el curiós, és el teu fill. És que és el teu fill, encara que amb la teva parella no t'hagi anat bé, no? En fi, ja ho veieu, i sobretot el tema de... Ja faig jo justícia, com que tu no em pagues això i jo no et pago jo, no és una bona idea.
No és una bona idea.
No és una bona idea.
Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors. Ja sabeu que els podeu trobar de manera àgil i ràpida al 973-28-28-18, 973-28-28-18. Com sempre, un plaer, Josep Lluís, que tinguis bona setmana.
Molt bon dia, Ricard.
Gràcies. Fem una pausa ràpida, en un minut, parlem d'esports.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ei, pasa primero, si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5%. TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens acostem a la una de la tarda i ho farem parlant d'esports amb un cap de setmana doncs, irregular, si voleu, com el temps. Un dia... No, dins del mateix dia tenim núvol, vent, pluja i sol. Bueno, és el que és la tardor i els resultats dels principals equips lleidatans doncs, han estat a la línia aquest cap de setmana. Mira, amb hoquei femení, per exemple, està per començar aquesta setmana la Supercopa d'Espanya femenina amb participació del Vilassana, que s'enfrontarà el proper dia 19 a les 4 de la tarda davant del Telecable. Dilluns vinent parlarem de com han anat aquests resultats perquè al final és el dia 20, el cap de setmana. Amb hoquei masculí ja ha començat la Lliga i el Lleida llista de moment i davant de l'ensurt de com va anar la temporada passada, doncs millor comencem guanyant. 0-4 a Vic. Tot el que sigui sumar al principi, benvingut sigui. Amb bàsquet femení, el Cadí la seu a perdre 61-52 davant del Perfumeries Avenida. Amb bàsquet masculí, bueno, derrota sense cap mena de... Bueno, vaja, vull dir, avoltada. 101-63 a Màlaga, Unicaja 101-63 i el Giopos Lleida. Tot i que el primer quart era 24-21 o 23-20, però era de poc. Amb futbol, sort de la M femení. Victòria 2-0 davant del Getafe femenino. Se mantenen setenes amb 9 punts a un del playoff d'ascens, que en aquestes alçades tant se val, això. Derrota interessant, i ara en parlarem, 0-2 del Lleida Esportiu, o Lleida Futbol Club, o Lleida Club de Futbol. Jo és que ja amb això dels noms ja em comencen a marejar. 0-2 davant de l'Alzira. El Lleida, que es col·loca 13è, promoció de descens, és molt d'hora, són 9 punts, estan a 2 de la promoció d'ascens, però allí estan. A tercera federació, derrotes del Mollerussa i de l'Atlètic Lleida, que es col·loquen Mollerussa penúltim amb 5 punts, 17è, i l'Atlètic Lleida 14è amb 7 punts. O sigui que és veritat, a 2 de la promoció d'ascens i a 2 del descens directe. Per tant, així estan les coses. I amb vòlei, victòria del Balàfia Vòlei, 0-3, tercers a la classificació amb aquest objectiu de l'ascens entre Sella i Sella. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard. Bé, i Albert, i a tots els oients.
Mira, per ordre cronològic, comencem pel bàsquet.
Bueno, hi ha notícia. Crec que han de donar pas a la Veresclub.
Primer, Màlaga era difícil, ja ho sabíem.
Sí.
El primer quart va donar certes esperances. Jo no el vaig tornar a veure el resultat fins al final del partit. No sé si és de mèrit nostre, en cert de l'Unicaja, o les dues coses.
Bueno, ara parlarà Albert Square, que en sap més i més a més
però,
de notícia.
Sí, tenim darrera hora del bàsquet, Albert Square, i és...
Bueno, que ja han fitxat un 5.
Et van escoltar.
Ja han fitxat un 5, Johnny Hamilton, de Trinidad i Tobago, 2-13. És el jugador que vam intentar portar a l'agost i ens va dir que no, perquè no tenia classe, continuaria jugant a bàsquet o no per temes personals. És el jugador que vam intentar firmar al setembre i ens va tornar a dir que no. I finalment, doncs a mitjans d'octubre, podem portar a Johnny Hamilton un fitxatge que, d'haver-se tancat a l'agost, te diria que, sota el meu punt de vista...
Hem perdut a l'Albert.
Sí. Bueno, ara intentem...
Com respon? Sobre el paper, és un jugador que ens ha d'ajudar moltíssim. És un tio 2-13 que juga per sobre de l'anella. No és una bèstia físicament, o sigui, no és un armari empotrat, però sí és un tio molt perfil curquat, per entendre'ns, i és un jugador doncs, que bueno, ens ha d'ajudar moltíssim i ve a cobrir doncs, aquesta mancança que tenim en el joc interior. I la seva arribada, de moment, no implicarà la sortida de Derek Cook, que recordem que va firmar fins a final de temporada, però amb una opció de tall al cap de 2 mesos, però sí implicarà doncs, que a Gerard Encuentra se li complica la vida, perquè tindrem 13 jugadors, i això vol dir que haurà de fer convocatòries de cada partit, amb la particularitat de que hi ha 4 jugadors que no poden ser desconvocats perquè són els cupos.
Correcte.
És a dir, Villar, Caicedo, Paulí i Oriola han d'anar sempre convocats perquè tu has d'anar amb 4 cupos.
Sí. Bé, això és la situació. De la pregunta de Màlaga, vaig poder veure el partit, bueno, per televisió. Jo crec que és mèrit d'Unicaja, que a hores d'ara jo crec que és l'equip que a Europa està practicant un millor bàsquet. Va escombrar el Madrid, ha escombrat a Girona, a Granada i a nosaltres. I també un punt de mèrit nostre, no? És a dir, el primer quart sí que vam estar allà, tot i que queda una miqueta maquillat per la cistella final de Bosch de l'últim triple, perquè anem 6 avall i quedem 3, però clar, a partir del segon quart un parcial de 30-10, el tercer quart perdíem de 30 i després va haver un parcial de 2-12 en 2 triples de Broadley i l'últim, doncs, com va dir Albert Square amb un tuit amb 93-59, demanem temps mort i perdem 5 pilotes seguides, no? Jo crec que va ser un tema de velocitat, és a dir, Unicaja jugué un segon abans que nosaltres, les altres passades eren molt complicades amb atac, tots els tirs estaven puntejats i Unicaja doncs, va ser molt, molt superior. A partir d'aquí, ja pensar davant del Manresa, partit que ens donarà molta i molt bona informació de com estem. Manresa, Albert, ja ho sap millor que jo, arriba després d'una gran victòria davant de Gran Canària amb un Alston Junior que està imparable en aquestes primeres jornades i jo crec que aquest 0-3 podia ser a l'inici de la temporada, quan coneixem el calendari, ha estat, i ara el partit davant de Manresa, suposo que amb Hamilton a la pista, ens donarà, jo crec que, molt bona informació de com estem.
Bueno, el partit davant del Manresa, que tots esperem per dir començar a sumar... Manresa,
no, com estem, he dit,
Manresa porta 2 victòries i una derrota.
A part de Girona, la pista
el
de Girona.
El Lleida, juntament amb el Breogán, crec, és l'únic amb 0.
Però Gant té un partit menys.
Doncs imagina't. Per tant, això del Manresa, és a dir, que es pot guanyar, evidentment, però que s'haurà de lluitar...
Home, clar, la victòria són caríssimes.
Que no serà una passejada.
No, però això, que ho digui això, no, és un brètol.
Perquè la força del Barris Nord ja ha d'existir, però que no ens pensem ara aquí que tranquils, com que juguem a casa,
no,
ja està.
No, però qui digui això s'equivoca, però és un partit que es donarà molt bona informació de com està l'equip i, evidentment, serà un partit dificilíssim com tots els de l'ACB.
Albert Square, com està el Manresa?
Jo és que amb el Manresa hi començaria a pensar dimecres, que també coincidirà que arribarà Johnny Hamilton. Jo dilluns i dimarts el dedicaria a veure 53.000 vegades el partit de Unitaja.
Però això és un suplici, home, Albert, això s'ha de masoquisme.
Unitaja és l'equip més en forma de la Lliga CB i segurament del bàsquet europeu. També és veritat que hi ha un tema d'actitud en aquest high post doncs que s'ha de solucionar d'una manera o altra. El Sergi feia esmena a la jugada. És absolutament inadmissible. Quan tu en 93-59, 4-10 per acabar, atures el partit, has d'aixecar amb bandera blanca i és una manera de dir, bueno, va, no ens fem mal, ara Unicaja baixarà i al final palmarem de 21-22, que ja és la diferència real, segurament, que hi ha entre els dos equips a aquestes alçades de la temporada. El que no pot ser és sortir del temps mort, perdre 5 pilotes consecutives i que Unicaja te foti de 40. Aleshores, jo avui i demà ho dedicaria a incidir molt amb el que va passar a Màlaga perquè no torni a passar. O sigui, no es pot produir aquesta baixada de braços quan les coses van mal dades o els partits estan perduts. A partir d'aquí, dimecres, Manresa, sí, bueno, compte. Vull dir, ahir es va petar de vina a Gran Canària, que a mi particularment és un equip que m'agrada moltíssim. Aleshores, hi havia molta gent que deia no, la nostra lliga comença la jornada 4 i jo era dels que pensava que no, que aquí no es poden tirar partits de
clar,
cap manera.
Sí,
i perquè pot passar el que ha passat. Que arribes amb un escenari de 0-3 i menys 38 a l'últim partit. Perquè si tu arribes 0-3 contra Manresa, més o menys, fent les coses bé, dius, bueno, pot passar. Clar, el problema és que jo en 3 jornades no he vist evolució de l'equip. Al contrari, he vist actituds d'alguns jugadors que cada vegada van a menys. I tu arribes a la primera final de la temporada amb un 0-3 i un menys 38. Amb la qual cosa, compte, perquè a més, com veu dit els dos, el Manresa ha començat com un tiro.
Sí, clar.
I té una bona plantilla. Evidentment, nosaltres, si estem bé, el barri s'apreta, a Manresa el podem guanyar. Però primer, repassem lo de Màlaga perquè no es torni a repetir. Perquè si continuem amb aquesta actitud d'alguns jugadors, ho tindrem fotut també de contra Manresa.
Quan parles d'actitud d'alguns jugadors, concretem. És a dir, al final estem aquí per concretar. Aquí, és a dir, aviam, jo diria, evidentment, a mi, el dos, Manse, no, bueno, Corey, Manse, no, van estar...
No, aquí hi ha un jugador per damunt de tots. Per expectativa, també,
clar.
I per salari, també, que és Dibost.
Però no va sortir de titular.
Un partit com la setmana passada, que ni Hasbro, que fa un 0 de 10, bueno, no passa res, no has estat encertat, però ho has intentat. El que no pot ser és sortir, perdre pilotes, baixar els braços, buscar culpables, queixar-te als àrbitres, queixar-te als companys, queixar-te a la banqueta. Dibost ha vingut aquí per ser un dels pals de paller de l'equip. Aleshores, innegociable és l'actitud. I a mi l'actitud de Dibost en aquest inici de temporada doncs no m'està agradant. Ja ho sé, que només portem 3 jornades i que és molt aviat i que sí, és cert. Però hi ha actituds que no... Bueno, ens hi hem de ficar.
Bueno, i a part és...
Tenim un problema a l'1 molt seriós.
Sí, és una posició
si
clau.
Si Dibost no funciona, tenim un problema a l'1 molt seriós.
Bueno, a part de que és una posició clau, és que al bàsquet són 5 al camp.
No, però l'1 i el 5...
Sí, però vull dir, quan en falla un dels 5, és un 20%. És que es nota molt.
Sí.
Vull dir, en futbol pots tenir un jugador per allí que,
bueno,
que
però
no,
Rafa Villar li aporta molta energia, li porta ganes, però ara es cansa. És a dir, bueno. jo vaig dir el primer quart, jo crec que va aguantar Rafa Villar, dic, però aquest xaval acabarà fos, no? Perquè estava recuperant, corrent. Clar, al final, quan va desaparèixer el segon quart, va arribar el desastre, perquè defensivament sense Rafa Villar van començar a baixar molt. I també, Albert, l'Unicaja, que és un grandíssim equip, ens anotava molt fàcil, eh? Ara, són un grandíssim equip.
Bueno, tu, Albert, vas dir que Unicaja és un dels que col·locaràs al top 3, no?
Sí.
Sí, home, sense cap mena de dubte, porta 11 victòries consecutives, s'ha apretat el Madrid a la Supercopa, ha guanyat l'Intercontinental, va ser el campió de la fase regular.
Sí, correcte.
Passat, el que passa sí, és que en aquell playoff amb Múrcia 3-2, un playoff molt raro, perquè va guanyar els dos de fora i va perdre els 3 de casa.
Sí, sí, va guanyar tots els visitants. Però
és un equip que cada setmana ha de fer convocatòries i qualsevol dels jugadors que cada setmana es queden fora de la convocatòria jugaria més de 20 minuts a qualsevol equip de la CB, inclòs el Madrid i el Barça.
Bueno.
Aleshores, això és cert. Que un dia o altre podia passar el que va passar dissabte en quant a marcador, també és cert. Que no ens hem de tornar bojos per palmar de 38 a un Martín Carpena, també és cert. Però jo no, jo a mi el fons no em preocupa. A mi em preocupen les formes.
La manera.
Perquè en la posició d'1 teníem claríssim doncs, que havíem fet una aposta doncs, amb un jugador doncs, que defensa molt bé, però en atac li costa com Rafa Villar. Llavors teníem el contrapunt amb un altre que potser no defensa tant, però en atac és brillant, que és Dibost. I Rafa Villar està complint, però Dibost és que ni defensa ni ataque.
Bueno, ara ja és feina de l'entrenador recuperar aquest jugador, perquè la qualitat la
correcte.
Té, es tracta de recuperar-lo, sumar aquest nou fitxatge i donar una bona imatge. Aquest proper diumenge és migdia, dos quarts d'una al Barris Nord.
Un altre tema...
Jo també crec que l'arribada de Johnny Hamilton a Dibost fins i tot el pot beneficiar,
clar.
En el sentit que Dibost és
passar?
Un jugador molt de jugar al pick and roll, de buscar doncs el pivot, i fins ara aquesta referència interior no la teníem. Aleshores,
bueno,
a veure Manresa doncs, com van les coses.
Si és que el 5 pot millorar l'1, en aquest cas, quan diu l'Albert Square.
Va, que ens queden 6 minuts.
Mira, l'any passat ja l'encontre deia que l'arribada de Cameron Crutwig va equilibrar l'equip.
Sí.
Evidentment, Crutwig i Hamilton s'assemblen com un ou i una castanya, perquè no tenen res a veure. Però és possible, ja ho han comentat algun dilluns aquí a la tertúlia, doncs que aquest Hamilton, si surt bé, doncs també ens ajudi a que li
agafi. A fer millor els altres, que això és la clau, a fer millor l'equip, perquè al final tot és un és una manera que han de combinar bé tots els productes, l'esport. Tots els productes han de combinar bé.
I que Madsen jugui el 4, i que Murray jugui el 3, i que Bossi jugui el 3, i que els bases tinguin una referència interior, bueno, veurem. Un Cruyff diu que ho va fer l'any passat, insisteixo, no tenen res a veure com a tipologia de jugador, però veurem si Hamilton, amb unes altres característiques, aguanta menys equilibri d'equip.
Recordem, horari setmanal,
Sí, sí.
Horari matinal.
Sí, diumenge. Sí, és de migdia, 12:45, diumenge.
42
escolta, que ens queden 5 minuts i mig. L'hoquei, escolta, per si de cas, comencem guanyant,
Dimecres juguem amb el Liceu a casa a 8:45.
Bueno, jo crec que després de l'ensurt de la temporada passada, enguany hem fitxat
molt. Va ser molt dur.
Hem fitxat bé.
Jo ahir vaig veure el partit i més enllà de que el dic que és un equip que acaba de pujar, però bueno, té jugadors contrastats, com l'Uri Vives, per exemple, que va estar també al llista. Ostres, la sensació de solvència de l'equip és la que ha de donar un equip que no vol patir quan visita la pista d'un altre que acaba de pujar. No? Per exemple, amb l'exemple del bàsquet, doncs el que va fer l'Unicaja amb el Lleida, no? Demostrar que és millor. Doncs és el que va fer ahir el Pons a la pista del Vic, no? Guanyar amb solvència.
I recordem que el Picat va quedar 3-3 davant del Caldes, amb el que va ser la premiar de l'Alpicat a l'Hockey Lliga, una jornada històrica per al Picat el passat dissabte.
Parlàvem de fitxatges del Força Lleida. Sí. Sergi Tor, sí. Lleida Club de Futbol.
Sí.
Jo vaig detectar amb dos partits, una porta tancada i el següent a porta, bueno,
Cornellà i Sabadell.
Normal, que l'equip jugava bastant bé, però ens faltava el que l'enxufa, i el futbol tots són gols. Ahir no vaig poder anar al camp d'esports, però m'expliquen que va jugar força bé el Lleida Esportiu, però que no marquem.
No, és evident, 0-2, això sí que és indiscutible. Jo crec que el partit d'ahir és una frustració i és molt trist, perquè a més acumulem amb any natural, sí que estem manipulant perquè són dues temporades diferents, però parlo pels que anem al camp d'esports com ens sentim, no? Pues amb aquest any natural del 24, en públic, el Lleida ha fet 12 partits, 12. Hi ha 4 victòries davant d'Alzira, Manresa, Formentera i Penya Independent, i el Penya Independent es trenca Neider Lozano, també per dir com vam sortir d'aquell camp. 4 victòries on marquem 10 gols, atenció, 6-0-1, 1-0-2 el d'ahir, i un empat a 0 davant del Nucía.
I contra qui, a més?
Bueno, no, contra qui no. El Lleida i l'Alzira és el mateix. Portem 20 anys els dos a segona B i a segona federació.
No parlo de l'Alzira, dic aquests 6-0-1.
Ah, bueno, van ser els líders. Sí, no,
de dalt, però parlo, i van fer molt mal.
Sí, jo parlo del terrorífic que està sent aquest any al camp d'esports, any natural, Sé que manipulo perquè són dos entrenadors diferents, són dos temporades diferents, són dos jugadors diferents, però els que anem al camp d'esports, el que estem vivint amb aquest any 2024, quan curiosament el 23 el vam acabar amb 10 victòries seguides. 10. Les dues últimes de la permanència de Viadero i les 8 primeres de l'any passat.
Es queden 3 minuts.
Sí, aleshores, ahir va ser un equip que per mi a nivell ofensiu va jugar bé, especialment del minut 30 al 45 de la primera part va ser un vendaval. Va tenir dues oportunitats claríssimes, una de Juan i l'altra de Naranjo al 43 i 47. Va picar 12 corners. Vam sortir la segona part marcant al 47 un gol que és en fora de joc, res a dir, però van marcar i un minut després arriba una jugada obscena terrible, de regalar un gol. Tot el que vam fer davant no va significar per res, perquè el gol és, evidentment, el que dona els partits. El vam regalar obscenament i després ja, a la segona part, vam tenir oportunitats davant ja de jugadors experts de la categoria que han jugat un munt de partits a segona B i a segona federació, i al final què queda? 0-2, estem, com molt bé tu us diu, en play-out de descens, la classificació no enganya i, per tant, l'objectiu prioritari, els 45 punts.
També hem perdut Mollerussa i l'Atlètic Lleida, ha sigut un cap
de setmana. Vull escoltar Albert Square, a veure què em diu del
Albert,
Lleida 0
al Girador. Albert, en un minut, falta gol, això està clar,
Doncs a mi, doncs al revés que el bàsquet. Em preocupo pel fons, és a dir, perdre a casa, doncs mai és plat de bon gust, i més en l'estadística que acaba de dir el Sergi, però no em preocupen les fórmules en el sentit de que vam tenir 10 o 11 arribades a porteria. Però jo vull pensar en Naranjo, Genés, Pérez, els jugadors que tenim per tot hora acabarà entrant. A mi em preocuparia, doncs, arribar que te vingui a l'Alfira i que no veguis la porteria. Bueno, ja entrarà. I després el futbol se decideix a les àrees i, bueno, pues Iñaki, que tants punts ens ha salvat en aquests anys, doncs ahir va fotre una cantada monumental que ens va costar el primer gol. Bueno, amb això hi contem, sabem que Iñaki fa 2-3 cantades a l'any, es tracta de que no costin punts, doncs mira, la primera ens ha costat punts, però jo no estic especialment preocupat. Jo veig un incendi a les xarxes.
Desmesurat.
Però a mi em preocuparia que te vingui al Vila i t'enxufis a rodós, no? O el que va passar l'any passat, que contra l'Hercules van competir, però a mesura que van anar venint els grans, al final ja ens guanyaven 0-1, però és que nosaltres ni competíem, no? En el sentit, o no arribàvem. Bueno, nosaltres ja vam arribar 10-11 vegades, no? Doncs al final, amb la pólvora que tenim, jo vull pensar que acabaran entrant. Ara, és evident que el fons sí que em preocupa, perquè, bueno, l'estadística que ha dit el Sergi és demolidor.
Sí, sí.
No, però és així, en públic, no. Perdona, els 12 partits no, és en públic. És igual, però, parlo per l'ambient de frustració, no he ficat ni Baleares ni Cornellà.
Però és veritat que aquestes xifres, a vegades, no és allà el que dius, bueno, la sensació que tenim, no, les xifres són aquestes.
Bueno, i el relat
jo,
i les
no, dades. No, jo em quedo amb la sensació, amb el que ha dit l'Albert, també. Em preocuparia molt més que no generéssim res.
Clar, jo també ho diria.
Tard o d'hora acabaran entrant, això ho tenim clar, millor d'hora que tard, però bueno.
Veus el report de divisió?
Anem a la una. Albert Square, una abraçada, gràcies, bona setmana.
Igualment.
Vinga, ja pel Manresa.
Sí, Sergi.
Es porta bons records, van pujar amb el Manresa a l'ACB.
Bona setmana, va.
I guanyar l'Icitano, vinga, una abraçada, adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ara sí que arribem a la una, ja saps que tot seguit et continuem explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de Lleida, demà hi tornem a les 12:20. Que acabis de passar bon dilluns.